Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars, algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu, en aquesta jornada de dilluns, dia 28 de juliol. Un informatiu que obrim parlant que el passat divendres es va posar punt i final al segon torn del Jove, Joves i Valors a Balaguer. Una proposta de voluntariat per a adolescents que combina compromís cívic i activitats lúdiques. En aquesta segona quinzena hi han participat joves de primer i segon d'ESO que han elaborat un mural a l'escola Àngel Guimerà. D'altra banda, a comarca destacarem que s'instal·la cartelleria d'impacte a Camarasa per alertar del perill de banyar-se. Es tracta d'una de les mesures aprovades per les autoritats arran dels ofegaments de la setmana passada. Des de l'any 2011, persones s'han ofegat en aquesta zona. A banda d'aquestes qüestions, també tractem altres temes en aquest informatiu que us avancem tot seguit en forma de titulars. Els agents rurals reforcen la vigilància en espais protegits com Montrevell, coincidint amb el pic de l'estiu. Després de 3 anys de sequera, repunta el nombre de visitants i es controla que les barques tinguin autorització. En l'àmbit agrari, controlada la població de mosca negra a les finques d'arbres fruiters, on enguany destaca la proliferació del trip. El sector assegura estar desarmat en la lluita per combatre l'insecte i reclama l'autorització de més insecticides. En un caire més cultural, 8 sales de cine de la província de Lleida, entre elles el cine de Balaguer, s'adhereixen a la tercera edició del programa Cine Júnior. Les persones de més de 65 anys poden assistir al cine un dia de la setmana al preu reduït de 2 euros. A Balaguer es fa els dilluns, dia de l'espectador. Avui es podran veure les pel·lícules Superman i també Un like de Bob Trevino. També us parlarem que Balaguer acull una nova campanya de donació de sang. Es fa aquest dilluns i demà dimarts. I parlarem de l'Enigma Garreta, que tanca la 14a edició del cicle juliol de música i poesia Balaguer, que ja pensa en noves propostes i possibles escenaris per l'edició de l'any vinent. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el nedador Joel Ferrer destaca el campionat estatal júnior d'estiu celebrat a Castelló. I aquest diumenge s'ha celebrat una nova edició de les 24 hores de pesca a Balaguer, una activitat que no es duia a terme des de l'any 2022 i que enguany ha superat les expectatives de participació. Obrim l'informatiu parlant que el passat divendres es va posar a Balaguer punt i final al segon torn del Jove, Joves i Valors, una proposta de voluntariat per a adolescents d'entre 12 i 17 anys que combina compromís cívic i activitats lúdiques.
En aquesta segona quinzena hi han participat 15 joves de primer i segon d'ESO que han elaborat un mural i han fet altres tasques al pati de l'escola Àngel Guimerà sota la guia de l'il·lustrador Jordi Tordera.
La idea era fer un projecte a partir d'uns contes que treballen aquí a l'escola i fer algo creatiu, original i amb uns colors que s'adecuïn a l'escola. Si podeu veure, el tono groc se fusiona amb la paret de l'escola i la idea era que els joves aprenguessin a fer murals, a pintar, diferents tècniques, diferents textures, i que també prenguessin el que és una mica rascar la paret, una mica tapar la paret, una mica més la feina de pintor i una mica més la feina d'artista. El projecte molt xulo, molt content, la canalla molt participativa.
M'ha agradat molt l'experiència, no havia pintat mai en un spray i m'ha agradat molt. I també he conegut gent nova, que això m'ha agradat molt també. Pensava que seria més una tonteria d'agafar un spray i pintar, però ho hem detallat molt i tot. Ha estat molt professional.
Amb aquest segon grup es dona per tancada la participació de Balaguer en el Jove 2024, que enguany ha comptat amb 2 torns diferenciats per edat i tasques adaptades, pintura i manteniment per als més grans i creació artística per als més joves. El projecte, impulsat per la Paeria amb el suport de l'Oficina Jove de la Noguera, inclou també piscina diària al CK i activitats conjuntes com la sortida final a PortAventura prevista pel 27 d'agost. Pel que fa a les estades d'estiu municipals, encara ja la darrera setmana amb una valoració molt positiva. Ima Montoliu, responsable del Petit Art Estiu, ha destacat que han tingut una 30ena d'infants cada setmana.
Més o menys hem estat entre 88 i 30 participants, no arribem mai als 40, la qual cosa també és veritat que amb nens de I3, I4, I5 també s'agraeix, ja que no és el mateix que amb una altra edat, no són nens que no són tan autònoms. I bé, hem estat fent moltes activitats, tant de pintura com de dibuix, com de ballar, com d'anar a les piscines, d'excursió.
En paral·lel, Núria Arbós, responsable de l'Art Estiu, ha celebrat que s'ha registrat una participació superior a la d'anys anteriors.
Aquest any, a diferència d'anys anteriors, hem tingut molta més assistència d'infants al casal Art Estiu, hem tingut totes les setmanes plenes excepte l'última, que ja entrem al mes d'agost, doncs ja la gent ja fa vacances. Per tant, a nivell d'assistència molt contents, i a nivell doncs d'activitats que hem descobert el que és el cinema Condal, a través de diferents pel·lícules de Pixar, han fet manualitats relacionades amb cadascuna de les pel·lícules, han fet totes les activitats de dansa, i per tant doncs jo crec que els infants han gaudit molt amb totes aquestes activitats paral·leles al voltant del centre d'interès.
Aquest divendres, el grup de grans de l'Art Estiu ha visitat el Parc de Bombers, una de les sortides previstes dins del programa. L'activitat, ambientada aquest any en el món del cinema, seguirà activa una setmana més amb tallers artístics, escènics i excursions.
L'Ajuntament de Camarasa, amb la col·laboració de Protecció Civil, treballa en la col·locació de cartelleria provisional i d'impacte per alertar els banyistes dels perills d'accedir al riu. Entre els missatges hi figurarà el balanç de les víctimes mortals registrades en aquest tram des de l'any 2000, on s'han registrat 11 víctimes.
És una de les mesures aprovades la setmana passada en la reunió telemàtica que van mantenir l'alcaldessa del municipi, Elisabet Lizaso, amb la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, el delegat d'Interior, Josep Ramon Ibarz, i representants de Protecció Civil i Bombers, per millorar la seguretat després del doble ofegament de dilluns. Es tracta de senyalització necessària, que col·locarem en tots els accessos que donen al riu, sobretot per a qui ens visiten per primera vegada i desconeixen la perillositat de la zona, va assegurar Lizaso. Així mateix, el consistori va enviar dimecres una petició a la unitat subaquàtica dels Mossos perquè els agents cívics puguin rebre formació per fer rescats segurs des de terra en cas d'emergència. S'han estudiat altres mesures, encara embrionàries, com fer obligatòries els EPI en espais fluvials, va destacar l'alcaldessa. L'ofegament dels dos joves dilluns a Camarasa ha tornat a posar en relleu els perills de banyar-se en rius i embassaments. Si no hi ha vigilància a la zona, mai no hem de banyar-nos sols i és imprescindible que verifiquem que existeix cobertura telefònica per contactar amb el 112 en cas d'emergència, explica Ferran Fuentes, cap de la Grae Subaquàtic dels Bombers. Un dels principals perills als rius són els remolins. Alguns contracorrents circulars generen remolins que, encara que teòricament no t'haurien d'esfonsar, ho fan, ha assegurat.
Els agents rurals han reforçat la seva presència a espais naturals com el Congost de Montrevei i Age, coincidint amb l'inici de la temporada forta d'activitats turístiques de l'estiu. Segons el cap del cos a Lleida, Llorenç Ricou, s'ha fet un programa especial de vigilància en 25 espais protegits de Catalunya. En alguns moments de molta afluència es triplica el nombre d'efectius, sobretot els dies de festa. L'objectiu és vigilar les activitats que puguin generar qualsevol risc per al medi ambient. A Montrevei, després de 3 anys de sequera, que han limitat les activitats, enguany l'embassament de Canelles està per sobre el 81%, i això ha permès recuperar els turistes. Montrevei és una reserva natural específica amb uns valors naturals molt apreciats, i per això els agents rurals vellen perquè no hi hagi excés de sorolls, animals sense lligar, que ningú hi faci foc o hi acampi. El més important, però, és vigilar la circulació i la navegació perquè es faci respectuosa amb el medi.
El més habitual són, a vegades, són algunes barques que entren sense autorització. És un espai, és un pantà on s'ha de tindre autorització d'allò pel tema del musclo cebrat. Aquí està prohibit entrar en barques que no estiguin autoritzades. Controlar això, controlem tot el tema que són escalada lliure i escalada que pugui afectar la zona. Heu de pensar que allà de Maonata, Bonremei, és una reserva natural específica, on hi ha uns valors naturals molt, molt apreciats, on hem de vigilar que no hi hagi sorolls, que no hi hagi animals sueltos, que ningú faci foc, que ningú acampi, i sobretot el més important és vigilar la navegació, que es faci respectuosa amb el medi.
Els agents rurals es troben embarcacions sense autorització. Montrevei limita amb l'Aragó i hi ha molts visitants que hi entren per aquesta banda. Això té els seus inconvenients, ha comentat Ricou. També s'han trobat amb vols il·legals de drons que porten molts influenciadors i està prohibit fer-ho perquè cal un permís especial. Altres infraccions són la pesca en hores no permeses. Tot i això, segons Ricou, el 90% de la gent que aturen compleixen les normes.
La gent compleix bastant, vull dir, perquè aquí ara, aquests últims anys, com sabeu, no se podia pràcticament navegar, no hi havia ningú pel tema de la sequera, i aquest any torna a vindre bastanta gent, doncs ja heu pogut veure que avui ja és un divendres i ja hi ha bastanta gent, però jo suposo que el 90% pràcticament compleix amb la norma, però sempre hi ha algú que no.
Enguany, amb la recuperació del volum d'aigua, s'ha recuperat en l'afluència de visitants, tot i que encara no s'arriba a les xifres postpandèmia, quan espais com Montrevei es van popularitzar molt. Simón de la Canal, de Zenit Aventura, s'ha mostrat satisfet del fet que el pantà s'ha recuperat més aviat del que pensaven, però després de tant temps aturats, els està costant tornar a tenir els visitants que havien registrat. El juliol està una mica lluny del que hauria de ser en xifres de visitants, ha apuntat, i per això les empreses de la zona esperen que l'agost sigui una mica millor. Encetem l'àmbit agrari parlant que després que en les darreres campanyes de la mosca negra fes anar de corcoll als pagesos, enguany la població d'aquest insecte que pica a la fruita i la podreix està controlada, segons ha explicat el cap de sectorial de fruita dolça de Jarg, Sergi Balué. Tot i això, enguany destaca la proliferació del trip o tisanopté, un petit insecte que afecta majoritàriament la nectarina i que provoca la decoloració del fruit.
La mosca negra no és un problema aquesta campanya per als productors de fruita de Ponent. L'afectació d'aquest insecte a les finques és minsa, gràcies a la lluita combinada entre la captura massiva a través de les trampes habilitades als arbres i els insecticides que apliquen els pagesos. Feia uns quants anys que patíem molt. Enguany, la població està controlada probablement per les condicions climàtiques i les estratègies dels agricultors, ha explicat Balué.
Sí, és un dels anys que ho tenim més controlat. Vull dir, tot això també és gràcies al que fem els pagesos juntament amb les ADBs. Diguéssim, el que estem fent és una lluita combinada químics amb lluita biològica, diguéssim, i amb captura massiva, i enguany està funcionant. Està funcionant molt bé perquè un gran nombre de finques ja estan utilitzant la captura massiva i això ajuda molt a fer baixar la població de mosca.
En tot cas, el trip és el mal de cap que va en augment campanya rere campanya. Segons el cap de la sectorial de fruita dolça de Jarg, cada any n'hi ha més i el seu control és molt difícil. Així mateix, Balué ha destacat que s'han prohibit determinats productes que abans sí que s'utilitzaven per combatre aquest insecte. Demanem l'autorització i la renovació d'insecticides. Europa és la regió més restrictiva del món en aquest sentit, però és incoherent que un producte que s'aplica a França no es pugui aplicar aquí, ha dit.
L'any passat ja l'afectació ja va pujant, ja duiem uns quants anys que està pujant l'afectació, vale? I enguany pues, continua. Vull dir, clar, una de les coses és perquè ens estan prohibint molts productes que no estan renovant les llicències, ens estem quedant sense armes i en aquests moments no podem lluitar. Tenim dos o tres productes que fins ara funcionaven, que són els autoritzats, però clar, a l'utilitzar-los ja deixen de funcionar, i en moltes finques ja no funcionen. El que estem demanant és una ampliació de productes que renoven les llicències dels productes que ja estan provats i que en altres països estan autoritzats, no demanem res de nou, no demanem autoritzacions noves, demanem productes que s'estan utilitzant a Itàlia, s'estan utilitzant a Grècia, s'estan utilitzant a França, que els deixen utilitzar aquí a Espanya per combatre-ho.
Mentre que la mosca negra afecta sobretot la zona del Baix Segre i podreix el fruit que pica, el trip té presència arreu de la plana de Lleida i té preferència per la fruita sense borrissol, especialment les nectarines. L'insecte, que viu al sol, s'alimenta de la dolçor de la nectarina i provoca la decoloració del fruit. No té efectes en el gust, l'aroma o la qualitat de la fruita, ha remarcat Balué, qui també ha apuntat que, com a consumidors, ens haurem d'acostumar a les petites taques blanques que provoca. Pel productor, diu Balué, és una afectació estètica que comporta problemes, ja que les comercialitzadores no accepten la fruita amb aquest tipus d'imperfeccions. Tenim el suc fruita, que és bona i sana, ha dit.
El que demanem que el consumidor també sigui intel·ligent i consumeixi això. Igual que el plàtano de Canàries ja ha sus motites, pues ara hi ha nectarines que hi ha una mica de decoloració. Aquesta decoloració no afecta, que hauríem de fer el consumidor i obligar els supermercats que acceptessin aquesta fruita, perquè el que estem fent és malbaratament alimentari i en aquests moments no ho podem permetre. Estem tirant a sucs o estem deixant podrir el terra una fruita que és 100% sana.
I una informació d'interès i de servei, Balaguer acull una nova campanya de donació de sang i plasma. Ho fa aquest dilluns i demà dimarts.
Les donacions es faran al Centre Cívic del carrer Miracle tots dos dies de 4 a 8 de la tarda i estan organitzades per l'Associació de Donants de Sang de la Noguera i el Banc de Sang i Teixits. L'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de persones solitàries. Cada dia, entre 800 i 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. A més, la sang caduca, per la qual cosa calen donacions regulars per mantenir les reserves. Es calcula que una de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida. Quan dones sang, no només estàs contribuint a salvar vides, sinó que també et fa sentir bé perquè formes part d'una causa solidària. Per donar sang cal pesar més de 50 quilos i tenir entre 18 i 70 anys, estar bé de salut. Es pot demanar cita a donarsang.gencat.cat o al telèfon 973-557-3566.
I parlem de cinema perquè un total de 8 sales de cine de la província de Lleida s'han adherit aquest any a la tercera edició del programa Cine Sènior, que impulsa el Ministeri de Cultura per a que les persones de més de 65 anys puguin assistir a cine tots els dimarts a un preu reduït de 2 euros. A Balaguer, les edicions anteriors, aquest descompte s'aplicava els dilluns, dia de l'espectador. La dotació pressupostària d'aquest programa és de 8,5 milions d'euros. Les sales adherides a la tercera edició de Cine Sènior a la nostra província són, a més, JC Cinemes, les sales sales de cine Premium Lleida i les sales de cine gestionades pel circuit urgellenc a Solsona, Balaguer, Viella, Tremp, Tàrrega i Mollerussa. En el conjunt d'Espanya s'hi han adherit 397 espais d'exhibició que sumen 2.900 pantalles de projecció. A diferència de les dues edicions anteriors, en què el programa s'activava durant 8 o 9 mesos i com a conseqüència dels bons resultats del programa, el Ministeri de Cultura ha ampliat el període per poder beneficiar-se del programa iCine Sènior 2025, que es mantindrà vigent durant tot l'any, fins al juny del 2026. Segons les dades de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultura i de la Federació de Cines d'Espanya, la primera edició de Cine Sènior l'any 2023 va registrar 7.366 espectadors a la província de Lleida, una xifra que es va enfilar fins als 12.541 espectadors a la segona edició de l'any 2024, una xifra que representa un increment del 70%. El Ministeri de Cultura va impulsar el programa Cine Sènior el 2023 davant la necessitat detectada d'establir una política pública d'incentius per recuperar i crear hàbits de consum cinematogràfic a les sales d'exhibició, després de l'impacte econòmic que la pandèmia del Covid va ocasionar en el sector cultural i pels canvis de consum per part de la població relacionats amb plataformes i noves tecnologies. Recordem, finalment, que pel que fa a les pel·lícules, aquest dilluns, al Cine de Balaguer, Dia de l'Espectador, es podran veure les pel·lícules Superman i Un Like de Bob Trevino. I aquest diumenge s'ha celebrat l'últim concert del cicle juliol de música i poesia. Ha estat en l'Enigma Garreta. Recordem que el festival va obrir el passat 6 de juliol al convent de Sant Domènec amb el concert Canto, la lluita i l'amor a càrrec del cor de cambra del Palau de la Música Catalana, amb obres inspirades en textos de Joan Salvat Papasseit i sota la direcció de Xavier Puig. Els dos diumenges següents, al Monestir Les Franqueses, han acollit dues propostes més, Manuel de Falla i Federico García Lorca, amb el pianista Daniel Ligorio i Temps de Lucrècies i Quartets, amb el quartet Diamantina i Neus Pàmies, que ha combinat música clàssica catalana i textos literaris per revisar el mite de Lucrècia. I finalment l'Enigma Garreta aquest diumenge al Monestir de Santa Maria de les Franqueses, dedicada al compositor gironí, de qui aquest 2025 es commemoren els 150 anys del seu naixement i el centenari de la seva mort.
L'acte, que ha tingut lloc al Monestir de les Franqueses, ha permès redescobrir la figura del músic ganxó a través de les seues cançons per a veu i piano i de la mà de la seua neboda, protagonista del relat escènic. El tenor Roger Padullés, també director artístic del cicle, n'ha estat un dels intèrprets.
L'Enigma Garreta és un espectacle teatralitzat en què, a través de les cançons que Juli Garreta, el compositor, va compondre per veu i piano, aprofitem aquesta música per explicar diversos aspectes de la seva vida, i ho fem a través d'una actriu, la Paula Blanco, que encarna un personatge que va existir, que és la neboda de Juli Garreta, que explica coses que li van passar al compositor, i aprofitem per celebrar enguany el 150 aniversari del seu naixement i el centenari de la seva mort.
Padullés ha fet una valoració molt positiva de l'edició d'enguany, destacant la bona acollida per part del públic i la qualitat artística de les diferents propostes, i ha avançat que ja treballen en la programació de l'any vinent.
Creiem que l'edició d'enguany del juliol ha estat exitosa perquè el nivell de públic no ha baixat, al contrari, que estem molt contents de la resposta del públic de Balaguer i dels voltants. Hi ha gent que ha vingut d'altres parts de Catalunya també, més allunyades, i a nivell de qualitat creiem que ha estat un cicle que no ha desmerescut per res els que es van fer en anys anteriors. De fet, és un luxe poder albergar concerts en llocs amb tant interès patrimonial com hi ha a Balaguer, l'església de Sant Domènec, de Santa Maria de les Franqueses, i de cara a l'any que ve, que és la 15a edició, intentarem sacsejar una mica el que s'havia fet fins ara. Potser algun concert es farà en un lloc diferent que encara estem acabant de seleccionar, però volem que la gent vegi que cada any, el juliol, també mantenint l'essència, també es transforma una mica per tenir altres al·licients per poder venir.
En quatre concerts, celebrat el primer al convent de Sant Domènec i la resta a Santa Maria de les Franqueses, el festival està consolidat ja com una de les cites culturals imprescindibles de l'estiu a les Terres de Ponent.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Encetem l'àmbit esportiu parlant que aquest passat diumenge s'ha celebrat una nova edició de les 24 hores de pesca de Balaguer, una activitat que no es duia a terme des del 2022 i que enguany ha superat les expectatives de participació. El concurs, organitzat per la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer, ha comptat amb 21 parelles participants, és a dir, un total de 42 pescadors que han competit a la vora del riu Segre. El president de l'entitat, Xavier González Díos, ha valorat molt positivament la jornada i ha destacat que aquest retorn suposa un pas important per reactivar la pesca esportiva a la ciutat. La societat compta actualment amb 62 socis i preveu continuar organitzant activitats, concursos socials i un concurs extraordinari de festa major. El primer premi d'aquesta edició ha estat per la parella formada per Pere Lozano i Sandra Angelés, amb un pes total de 29 quilos. El segon lloc ha estat per Alan Molina i Dani Hernández, amb 25 quilos, i el tercer per a Joan i Jordi Herrera, amb 9 quilos. La mateixa parella guanyadora també ha estat la que ha capturat la peça més gran del concurs, pel qual ha rebut una paletilla com a obsequi addicional. L'entrega de premis ha tingut lloc aquest diumenge al migdia al Parc de la Transsegre. L'organització ha remarcat que tots els participants han rebut algun premi i gràcies també a la cooperació de diversos establiments de Balaguer que han fet possible l'èxit de la jornada. De la Societat de Pescadors es fa una crida a totes les persones interessades en la pesca, tant si són experimentades com si volen iniciar-se, a visitar el local de l'entitat situat al carrer Àngel Guimerà número 69, obert cada divendres des de les 7 de la tarda i fins a les 9 del vespre. D'altra banda, també destaquem dins d'aquesta secció esportiva que el nedador del Club Esportiu Natació Balaguer, Joel Farré, ha aconseguit una meritoria actuació al Campionat Estatal Júnior d'Estiu, disputat des del passat dijous, dia 24, i fins aquest diumenge, a la piscina olímpica de Castelló. Farré ha estat l'únic representant del Club Balaguerí en aquest esdeveniment de màxim nivell estatal, on s'hi han reunit els millors nedadors júniors de tot l'estat. L'esportista ha obtingut 2 setens llocs a la classificació estatal de la categoria Júnior 2008, en les proves de 1.500 metres lliures i 400 metres estils, i ha quedat en 11a posició en la prova de 800 metres lliures. Amb aquests excel·lents resultats, Joel Farré tanca una gran temporada i posa la mirada en nous reptes de cara al pròxim curs esportiu. El club felicita el nedador per la seva trajectòria i l'esforç durant tota la temporada. I arribem pràcticament al final d'aquest informatiu, però abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem una mirada als principals titulars de la premsa escrita.
Avui, la portada del diari Segre destaca que la meitat dels municipis amb risc d'incendi a les comarques de Lleida no tenen cap pla per afrontar-los. Concretament, 33 ajuntaments mai no l'han redactat, tot i estar-hi obligats, i en 48 casos més, el document està pendent de revisió. En successos, els Mossos busquen un home que va agredir un altre a cops de falç al barri de la Mariola després d'una discussió pel cotxe. La víctima va quedar ferida de gravetat. A Aitona han tancat un restaurant per insalubritat després que un client gravés una rata corrent pel local. En clau local, Babies ha recreat un any més la festa dels Firals, ambientada al segle XVII, i ha doblat la participació respecte a l'edició anterior. El diari també destaca que la tragèdia de Bellpuig podria ser considerada accident laboral. I en esports, el diari informa sobre la derrota de la selecció espanyola femenina a la final de l'Eurocopa, a la tanda de penals contra Anglaterra, i la victòria del quart Tour de França de Pogacar. Pel que fa a oci, el Monegros Desert Festival ha reunit 50.000 persones de 90 països diferents. La Mañana obre portada assenyalant que a Ponent hi ha 14.290 fumadors menys que fa 5 anys. El descens més gran s'ha produït al Pirineu i a Lleida. Més de 4.000 pacients han començat tractaments per deixar de fumar aquest any. Un electrodomèstic hauria pogut ser l'origen de l'incendi declarat dissabte en un prostíbul a Bellpuig, que es va saldar amb 2 dones mortes. I pel que fa a d'altres notícies, Llesp tanca el període de falles. El cementiri de Montornès de Segarra ha estat escollit com un dels més bonics d'Espanya. I en esports fan ressò de la derrota d'Espanya a l'Eurocopa femenina. També es parla de la nedadora lleidatana Emma Carrasco i la seva gran actuació al Mundial de Natació. A més, de la solidaritat d'Andorra i Europa amb el Lleida, ja que aquests dos equips disputaran un partit al camp d'esports en solidaritat amb el club lleidatà. Les notícies destacades d'aquest dilluns, segons la portada del Punt Avui, són les següents. El català pren protagonisme des del món local. Entitats socials i ajuntaments es posen al capdavant per rellançar l'ús de la llengua en plena emergència lingüística. I en clau internacional, Donald Trump i Ursula von der Leyen arriben a un acord per limitar els arancels dels Estats Units a Europa. Aquests seran del 15% i no del 30% com volia inicialment el president americà. El diari també destaca avui les restriccions als boscos per risc d'incendi i l'obertura diària d'ajuda humanitària per part d'Israel cap a Gaza.
I ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu de Sitjambos, que acabo de passar un bon dilluns.